Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola i benvinguts una setmana més a la taula de l'Evangeli. Anem a escoltar i comentar les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és el 34 de durant l'any, solemnitat de Nostre Senyor Jesucrist, rei de tot el món, i diumenge en què es tanca el temps de durant l'any i el cicle C, litúrgicament parlant. La Teresa Cabanes, mossèn Joan Novac i Joan Pous són els nostres tres tertulians d'avui. Anem a presentar-los, sí. Teresa Cabanes és presidenta delegada de Mans Unides de Bisbat d'Urgell. Hola, què tal?
Hola, com estem?
Mossèn Joan Novac és rector de la parròquia de Sant Oleguer i delegat diocesà de Pastoral Sacramental de l'Arquebisbat de Barcelona. Hola, benvingut.
Déu vos guard.
Joan Pous, historiador, fou alcalde de Bellver de Cerdanya i també president del Consell Comarcal de la Cerdanya. Què tal? Benvingut.
Bé.
Sí?
Sí.
Segur que bé, no? Bé.
Estupendo.
Doncs tenim feina, avui dia és important que estiguin bé. A les vies del so, en Toni Huguet, la producció la fa l'Àlex Alsina, presenta i condueix la taula de l'Evangeli. Maria Marín, qui els parla? De seguida ens hi posem.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 34 de durant l'any, solemnitat de Nostre Senyor Jesucrist, rei de tot el món, és del segon llibre de Samuel i del capítol 5è.
En aquells dies, les tribus d'Israel anaren a trobar David a Hebron i li digueren:
Som família teva, som os del teu os i carn de la teva carn. Ja abans, mentre Saúl era el nostre rei, tu conduïes les tropes d'Israel quan anàvem a la guerra i quan en tornàvem. I el Senyor et digué: tu pasturaràs Israel, el meu poble, seràs el seu sobirà.
Així, quan els ancians d'Israel anaren a trobar el rei a Hebron, el rei David va fer amb ells un pacte davant el Senyor i l'ungiren rei d'Israel.
Després que les tribus del regne del sud, Judà, han ungit David com a rei seu, ara ho fan les tribus del regne del nord, Israel. Bé, actualitzem la mida que sigui possible aquesta lectura i sobretot quin missatge litúrgic té per a nosaltres.
És important, aquesta lectura és important situada en aquest context de lo que és el darrer diumenge de l'any litúrgic. Tot l'any litúrgic no deixa de ser com un desplegament de tot l'anunci de qui és Jesucrist. Tenim com a gran centre l'any litúrgic, tenim la Pasqua, i després aleshores ve precedida per la Quaresma. L'altre gran centre important és el Nadal, i ve precedit per tot aquest temps d'Advent que aviat començarem, o la setmana vinent ja comencem, no? I aleshores, d'alguna manera, l'any litúrgic clou amb la ciutat de Nostre Senyor Jesucrist, però en el fons és com un començament, no és només un final, perquè és aquest any litúrgic cíclic el que ve és fer com una mena de vida cristiana, anunciar la vida cristiana, que no és un començar i un acabar, sinó que és com una espiral per anar cada vegada més profunditzant en el misteri del Senyor Jesucrist. Avui ho veurem, com comentem l'Evangeli, i aquest significat d'aquesta lectura de Samuel ve a anunciar aquest que serà el rei que unificarà tots els regnes. Aquí tenim el gran rei de la història d'Israel, que és el rei David, que unifica, com has dit tu, Maria, el regne del nord i el regne del sud. I ve a ser un anunci de que tot serà recapitulat amb aquest gran pacte que fa Déu amb David i que fa David amb el seu poble.
Sí, aquí és bonic això, quan l'ungiren rei d'Israel, volguem dir, verdaderament serà el rei de tot el poble creient i del poble que creu en un sol Déu, que aquest era, doncs, la peculiaritat més notable d'aquell moment, que els pobles, i havien estat molt dividits, podien tenir una unificació important dintre de la història. I crec que és un fragment maquíssim. I és veritat, com apuntava mossèn Joan, que en aquest acabament d'any litúrgic que ara estem vivint i que, doncs, a vegades no li donem la importància suficient, doncs, perquè ja s'acosta tant al Nadal i llavors ja tots ens centrem en el Nadal, a vegades perdem una mica la visió de la importància que la història té sobre el protagonisme de Jesús que ara vindrà.
Bé, és una... dins del que és la celebració d'avui, que és la... el Crisrei, que se'n diu, no? Aquesta lectura més aviat jo crec que proposa l'antecedent, perquè és rei Jesús, amb aquest aspecte més mundà, diguéssim, no? Parla del rei David, Jesús és descendent de David, per tant, que la seva realesa ve per nissaga ja de hereditària, diguéssim, de, com totes les monarquies, no? A mi sempre m'ha cridat l'atenció, de totes formes, al marge de la lectura aquesta, el fet de que Jesús sigui descendent de David, com diu el d'allò, és, jo crec, un altre acte d'humilitat de Déu en si, perquè ser descendent de David no crec que sigui cap mèrit, més aviat és, perquè per mi el David, Déu-n'hi-do, quin poca salta d'era va ser tota la vida, vull dir que va fer coses que avui dia estaria a la presó, segurament, no? Per tant, vull dir que no era una persona gaire d'admirar. Avui dia, tant els jueus com els cristians, el David el tenim, doncs, és sant de l'Església Catòlica, és una persona supervenerada del món jueu, però, bueno, si mires la seva vida, Déu-n'hi-do, quin poca solta de tan gran que arribava a ser, no? I Jesús accepta ser descendent per fer-se més humà. Més. Jo sóc descendent amb tots els defectes, els vostres pecats i tot, jo em faig descendent d'un poc de vergonya, mira, que és el senyor David. Per mi és una mica un acte d'humilitat de muntar aquesta humilitat de Déu, no?
Molt bé. És cert aquesta, però la gran reialesa de David és el que hem de dir, que no li ve per ser David, per la seva vida, sinó perquè realment ha estat ungit, i per això diem l'ungit del Senyor. Quan a vegades ens preguntem, quan diem Jesús i quan diem Jesucrist, per què diem Jesucrist? Perquè si a Jesús li deien Jesús, i Jesucrist vol dir Jesús al Crist, i el Crist ve justament del Christos, ve de la tradició del grec, que significa el Messias, que significa l'ungit. Jesús, el Crist és l'ungit, i aleshores aquí s'ungeix el rei com s'ungien els sacerdots, com s'ungien els profetes, doncs aquest rei és ungit rei d'Israel, David, com Jesús serà ungit, però ja no per una unció humana, sinó ungit per l'Esperit Sant perquè esdevingui el rei de tot l'univers.
Sí, sí. Jo també crec que...
Com un anunci, com una profecia.
Que jo també a vegades, això, quan llegeixes la història amb ulls d'història, penses una mica el que deia el Joan, no? De dir, home, aquí venerem David com la gran figura i, en canvi, doncs, si només que rasquis una mica, de seguida cau tot. Però jo crec que se li ha de donar la importància que té la reialesa, sinó més que la seva condició mundana, que a vegades no ens en podem estalviar res, perquè també és important saber, doncs, que a vegades Déu es manifesta en persones que ningú diria que es mereixerien aquest grau, i això en tenim, no cal anar al rei David, potser amb més gent de prop, que Déu ha fet a vegades senyals importants.
Jo crec que molts reis han imitat el rei David, o sigui, han utilitzat l'abús de poder,
potser sí, segurament,
per fer el que convingui, no? Les dues passions humanes més grans, que és el sexe i els diners, el David asseguro que els havia fet anar bé.
Sí, sí, no n'hi ha dubte, però vull dir que, esclar, és això. No sé, jo crec que el que vol, almenys ho vol remarcar aquesta lectura, és donar importància a la seva reialesa, i més avui que celebrem que és Crist rei, no? I que sempre, tota la vida... Ara tot això ha passat una mica d'història, però la festa de Crist rei, anys enrere, sempre havia tingut una rellevància molt important.
Bueno, la va crear el Papa precisament com un acte social.
Exacte.
En un moment que hi havia una lluita social en la societat. Però també hem de... Jo, aquesta festa sempre l'he marcat amb una frase de Jesús, precisament, que diu en la Passió, no?, que el meu reina no és d'aquest món. Això és el que hem d'entendre, sí, quan ens parlem de la festa de Crist rei, que la seva realesa no és d'aquest món.
Evident.
Continuem endavant. Ara ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Colosses i del capítol primer.
Germans, donem gràcies al Pare que us ha fet dignes de tenir part en l'heretat del poble sant, en el regne de la llum. Ell ens alliberà del poder de les tenebres i ens traspassà el regne del seu fill estimat, en qui tenim el nostre rescat, el perdó dels nostres pecats. Ell és imatge del Déu invisible, engendrat abans de tota la creació, ja que Déu ha creat totes les coses per ell, tant les del cel com les de la terra, tant les visibles com les invisibles, trons, sobirans, governs i potestats. Déu ha creat tot l'univers per ell i l'ha destinat a ell. Ell existeix abans que tot, i tot es manté unit gràcies a ell. Ell és també el cap del cos, que és l'Església. Ell n'és l'origen, és la primícia dels que retornen d'entre els morts, perquè ell ha de ser en tot el primer. Déu volgué que residís en ell la plenitud de tot el que existeix. Per ell, Déu volgué reconciliar-se a tot l'univers, posant la pau en tot el que hi ha, tant a la terra com al cel, per la sang de la creu de Jesucrist.
Un himne cristològic on es fan dues afirmacions sobre el fill estimat de Déu, Jesucrist. És el primogènit de tots els vivents i el primogènit d'entre els morts, tant a la terra com al cel. Bé, tertulians, tenen
himne,
la paraula.
Un himne preciós que ens hauria d'ajudar molt per a la nostra pregària. És veritat que és molt poètic i alhora és molt teològic, d'una gran profunditat, però sobretot amb aquesta actitud d'agraïment. Donem gràcies al Pare, i l'Eucaristia, que és acció de gràcies. I després de fixar-nos en aquest Senyor, no reduir la imatge moltes vegades que volem tenir de Jesús, que va fer el bé i fa coses bones i diu paraules boniques, sinó tota la profunditat que resumeix en la seva persona. Ara, quan parlàvem fa una estona del rei David, oi? Rei David ve a significar també això, la reialesa que Déu li ha donat. I, evidentment, David, tot i les seves coses dolentes, que també va ser un home de mostra de fidelitat i de que realment va servir al Senyor, oi? I va ser enterrat amb grans honors i reconegut com aquell que havia reunificat el seu poble, doncs també Jesucrist ve a ser el que ha reunificat tot l'univers, oi? Imatge del Déu invisible, abans d'entrar abans de la creació, com ho diem en el credo, oi? I després també el cap del cos, que és l'Església. Oi? És aquesta figura de que realment és el que ens presideix a la celebració de l'Eucaristia, és aquell que ens condueix, és aquell que pastura el seu ramat, és aquell que sempre va al davant nostre justament per marcar-nos i indicar-nos el camí.
En aquí Sant Pau ja parla verdaderament de tot el missatge de Jesús rebut i que ell vol transmetre, no?, d'aquest Jesús rei, un rei que doncs ens ha de portar a la plenitud el dia de la nostra finitud i que és el Déu que Déu, valgui la redundància, ha posat perquè nosaltres puguem arribar en aquest a compartir amb Jesús la seva creu i la seva resurrecció, que és una mica el que nosaltres volem pretendre durant tot, i ho dic perquè com que tanquem l'any, doncs ens serveixi com de dir, hem fet durant l'any una mica aquest camí o encara estem molt enllà.
Jo crec que és una lectura aquesta, que és tot ella en si quasi bé com una oració, no? Vull dir, es podria llegir com una oració cada dia. És, a part de que també hi ha una bona part d'aquesta lectura que recita en el credo, precisament. És a dir, que Sant Pau aquí va començar a escriure el credo, no? Perquè són les paraules mateixes que es pronuncien quan resem el grec en un Déu. Llavors, el que ressalta i el que potser ens mostra aquesta oració és la primacia de Jesucrist sobre totes les coses, que és el seu principi, és tot. Vull dir, llavors, aquesta cristologia que està centrada, que jo crec que això ho va recuperar bastant el Concili Vaticà II, no? Tornar a centrar tot sobre Jesucrist, despullant una mica l'Església de certes tradicions i de costums que hi havia, que també eren molt dignes i molt boniques, però eren més aviat culturals que no religioses, diguem-ho així, no? I aquest buscar les fonts, anar als orígens, i aquesta lectura de Sant Pau, jo crec que ens mostra aquest camí de centrar-ho tot en Jesús, no?
Podríem dir, aquesta pregària, com deies tu, Joan, i que és el cant a la gran reialesa de Crist. Una reialesa que no es correspon a la reialesa d'aquest món, ja abans ho has comentat també, Joan. I com això ens incorpora a nosaltres. Nosaltres, quan som batejats, després som ungits amb el Sant Crisma, oi? Diferent a la confirmació, que pot venir més tard, però a l'Orient ja ho fan tota l'hora, oi? Batejar i després ungir amb el Sant Crisma, que ens fa realment ser sacerdots, profetes i reis, participar de la reialesa de Crist. Som ungits perquè Crist va ser ungit rei, nosaltres som ungits perquè pertanyem a aquesta reialesa, sí. És a dir, que nosaltres som cridats també a esdevenir reis, no monàrquicament, sinó a realment a regnar, i a regnar com? Doncs fent el bé, doncs deixar-nos guiar per Jesucrist, realment deixar-nos reconciliar per ell, i fixar-nos sobretot, allò, Joan ho ha dit, que el Consell Vaticà II recupera el que és el misteri pasqual, d'alguna manera, i en la, sí, la renovació litúrgica, posar el misteri pasqual en el centre. Crist, mort i ressuscitat. Ell ha mort i ha ressuscitat justament per la nostra salvació i per posar pau tant a la terra com al cel.
Sí, sí, jo hi estic molt d'acord, vull dir, crec que és una gran oració i crec que Sant Pau aquí va fer, doncs, verdaderament el seu, la seva versió de Crist rei, per mi, eh?
Si ens fixem en aquests pantocràtors que tenim, sobretot a les Eglésies Romàniques, allà a la Vall d'Aran, a prop de casa vostra, oi? Doncs fixem-nos, aquest és Jesucrist.
A la
Vall de Boí, aquest és Jesucrist, aquest és el que presideix, aquest és el que realment ve a recapitular totes les coses, ens beneeix amb una mà, sosté la bola del món en l'altra i realment és el que fa que tot es quedi reconstituït en ell, no?
Pues aquesta lectura, de la manera que comença, és fantàstic, eh? Germans, donem gràcies al Pare que us ha fet dignes de tenir part en l'heretat del poble sant, en el regne de la llum. Ell ens alliberà del poder de les tenebres i ens traspassà al regne del seu fill estimat, en qui tenim el nostre rescat, el perdó dels nostres pecats. Pensem això quan tenim problemes, quan les coses ens van malament, quan tenim angoixa, quan patim una malaltia. Som aquests, clar, nosaltres.
Clar. En aquestes tres línies es resumeix el significat de per què Jesucrist ha vingut al món i què som nosaltres. I què som nosaltres en relació amb ell, oi? Com ens treu de la foscor per portar-nos a la llum, com realment som reconciliats, podem ser perdonats malgrat els pecats o les coses que hem fet malament, que pensem que no té solució, que volíem ser a la tovallola. Ell ens reconcilia si ens
permet. No, i ens parla del regne de la llum i hem de tenir en compte que en l'Antic Testament la primera paraula que Déu hi posa és llum. Per tant, és un tancament de tot aquest segle.
Molt bé, doncs ara seria el moment al programa per recordar als nostres oients que estem fent una tertúlia comentant la litúrgia del diumenge 34 de durant l'any, solemnitat de Nostre Senyor Jesucrist, rei de tot el món, amb mossèn Joan Novac, rector de la parròquia de Sant Oleguer i delegat diocesà de pastoral sacramental de l'Arquebisbat de Barcelona, amb en Joan Pous, que és historiador i fou alcalde de Bellver de Cerdanya i també president del Consell Comarcal de la Cerdanya, i amb la Teresa Cabanes, presidenta delegada de Mans Unides del Bisbat d'Urgell. Continuem endavant, doncs, l'Evangeli segons Sant Lluc i el capítol 23.
En aquell temps, les autoritats es reien de Jesús clavat en creu i deien:
ell, que salvava d'altres, que se salvi ell mateix. Si és el Messies de Déu, l'ha llegit.
Els soldats també se'n burlaven, tot oferint-li vinagre, li deien:
si ets el rei dels jueus, salva't tu mateix.
Sobre d'ell hi havia un rètol que deia: el rei dels jueus. Un dels criminals penjats a la creu també li deia, insultant-lo:
no ets el Messies? Salva't a tu mateix i a nosaltres.
Però l'altre, renyant-lo, li respongué:
tu, que estàs sofrint la mateixa pena, tampoc no tens temor de Déu? Nosaltres, que ens ho mereixem perquè estem sofrint el càstig que ens correspon, però perquè hem fet, però aquest no ha fet res de mal.
I deia:
Jesús, recordeu-vos de mi quan arribeu al vostre regne.
Jesús li respongué:
t'ho dic amb tota veritat, avui seràs amb mi al paradís.
Una paradoxal escena de la passió de Jesús quan ell ja està clavat a la creu i alguns dels presents, autoritats i guàrdies, es burlen d'ell. Diu molt també aquest diàleg entre els dos criminals crucificats junt a Jesús. Què?
Qui no, vol?
Joan, digui.
No, és curiós que el dia de la festa de Crist Rei l'Evangeli sigui a presentar Jesús precisament en el seu tron, el que és a la creu, no? Precisament un rei crucificat, que és un cas únic a la història, diguéssim, no? Jo crec que aquesta figura de posar l'Evangeli a Jesús el dia de la festa de Crist Rei, posat a dalt a la creu, reinant des de la creu, que té un significat molt profund i crec que és una mica l'emblema del que és el cristianisme, no? Sí. Que inclús en moments dolorosíssims, moments d'entrega total, encara se senti insultat per la gent, pels soldats, per la gent que està inclús crucificada amb ell. Vull dir, se sent despreciat. Només hi ha una sola veu que es compadeix d'ell i que li demana la seva protecció. De tots els altres només n'hi ha un. Potser és una mica ell el destí del seguiment de Jesús, que també és una minoria la que segueix, entén el missatge de Jesús.
Sentíem aquesta lectura, si ho recordeu bé, espero que sí, perquè molts hi solem acudir en aquesta celebració, el diumenge de Rams, perquè estem acabant l'any de Sant Lluc, que és el cicle C, que en diem. Cada any dediquem l'any litúrgic a un evangelista concret del que ens diem sinòptics. Tenim Mateu, que ara començarem a partir del diumenge vinent, amb el nou any litúrgic. Tenim Marc, que és l'any B. Tenim Lluc, que clou aquest diumenge, clouem aquest any de Lluc, diríem, al cicle C. I això ens trasllada també, d'alguna manera, al regnat de Déu, al regnat de Jesús, quan va entrar a Jerusalem i també va ser crucificat, ho llegim a la Passió el diumenge de Rams, avui ho tornem a escoltar. Amb aquest diàleg dramàtic, és possible que en el moment de la màxima pèrdua de la vida, del màxim càstig, hi pugui haver aquest diàleg, i aquí està la preciositat. Només l'evangelista Lluc recull aquest diàleg tan preciós, que és amb aquest oferiment d'aquest gest d'amor de Jesús. Ell, clavat a la creu, que està patint una terrible tortura, és capaç de dir, t'ho dic amb tota veritat, avui seràs amb mi al paradís. Paraula de perdó, una paraula que transforma l'existència i que inaugura una amplitud de vida en la pau de Déu, no?
És un evangeli que, doncs, jo crec que tots l'hem reflexionat molt, perquè a vegades costa d'entendre com dos persones al costat de Jesús s'ho miren tan diferent, no? Un l'escarneix, un no en vol saber-ne res, i en canvi l'altre reconeix tot el patiment que això suposa per Jesús, que també li suposa per a ell, però que a més demana aquest perdó perquè ell creu que Jesús ha dit la veritat, ha dit que el coneix, ha dit que sap qui és, i doncs Jesús li respon amb aquestes paraules que a tots ens haurien de donar un confort, no? De dir, potser ens trobarem en moments molt difícils i ho sentirem això. Poder no és que estem al paradís, però sí que ens dirà, no et preocupis, que jo, si em dones la mà, t'ajudaré en aquest camí. I crec que això en molts moments de la nostra vida el podem fer servir en aquest moment. No cal que estem clavats a la creu, sinó que senzillament ens creiem que Jesús ens donarà la mà i ens ajudarà a sortir d'aquest tràngol.
Jo penso que important, Teresa, també, amb això que estàs dient, quan a vegades necessitem doncs, tenir aquest moment de pregària, moment de recolliment que no l'acabem de trobar, tenir a l'habitació de casa o en un lloc concret de casa, o potser apropar-nos a la parròquia, que moltes acostumen a estar obertes durant el dia, podem-nos apropar a la capella del Santíssim, o bé allà davant de la mateixa creu, i contemplar el Senyor, i contemplar i imaginar aquest diàleg. Com deia Sant Ignasi, com si presenti me allare, no? Recrear aquesta imatge.
Exacte.
I jo situar-me també en les figures dels lladres, perquè jo tinc la part de lladre bo
i lladre dolent.
I lladre dolent, si es pot dir lladre bo i lladre dolent. I aleshores jo posar-me cara a cara amb Jesús, i perquè Jesús em demana que triï, perquè tenim dues realitats de dos lladres que tots dos han fet mal, i s'ho reconeixen. Però un tendeix encara a enfonsar-se més i l'altre tendeix a reconèixer el seu mal, a demanar perdó i a ser reconciliat.
Quina humilitat, eh?
Realment.
De totes maneres, el que crida l'atenció també d'aquesta escena i de tota la passió, sí? És, a part del dolor físic que puguin ser doncs, la creu, les claus, la flagel·lació, la corona d'espines, etc., és la immensa soledat que es queda Jesús. La soledat fa molt mal avui dia a la gent, no? I a la gent sempre diuen que és un problema d'adaptació, però és que hi ha molta gent sola en aquests moments. Però Jesús està sol, quan el deixen els apòstols, l'abandonen tots. En aquesta escena de la creu, tots el critiquen, tots. I només hi ha Sant Joan, un apòstol, la seva mare, i Maria Magdalena, i un lladre, quatre persones que l'acompanyen. Els altres, tots el deixen de volta i mitja, diguem-ho així. Per tant, vull dir, aquesta sensació de soledat jo crec que és també un exemple per molta gent que està sola i per molta gent que saben que estan copiant a Jesús. O sigui, s'haurien de sentir identificats amb la seva soledat. Eh? O sigui, jo que més que Crist Rei et diria el Crist de la soledat.
I reconfortar-se.
I reconfortar-se, evidentment, si Jesús accepta aquesta soledat, que podia haver-se l'estalviat, però l'accepta vol dir que la gent que viu sola, la gent que està malalta, la gent que està, no se sent estimada o acompanyada, pot trobar un gran consol amb Jesús.
No hem d'oblidar tampoc que després d'aquí Jesús li diu: Pare, a les teves mans encomano el meu esperit. Vull dir que ell fa tot el procés per deixar-ho ben clar, que ell se'n va al Pare i només és el Pare el qui el recull i qui l'acull. Vull dir que és que són fragments d'aquests que li pots donar tota la interpretació important que ells mateixos en el si tenen.
I veient també tota la coherència de tot el que ha viscut Jesús a la seva vida,
exacte.
Com es posa arribar aquí, a arribar justament
diu
a la creu.
Això, i al final
ningú no té una més gran que aquell que dona la vida pels seus amics. Per tant, com hem de guanyar-nos la vida? Com no guanyar la vida materialment, eh?
No,
com realment hem d'obtenir una plenitud de vida? Donant-la als altres.
Sí.
Per amor, sense buscar res a canvi, com Jesús ho ha fet, oi? Sí. Salva tu mateix, Jesús. Es podia haver salvat, evidentment que es podia haver salvat. Podia deixar de la creu, sí, clar que podia deixar de la creu. No ho fa, per què? Perquè ell és coherent amb tot el que ha anunciat.
No hagués sigut el fill de Déu si fes tot això. Crec jo que no tindria cap sentit tota la seva vida si ell hagués fet qualsevol...
Per tant, hi ha una vida de coherència i és el que demana, que nosaltres siguem coherents i que triem per ell. No hem de triar entre el bé i el mal, hem de triar el bé. I el bé està en Jesús.
Bé, alguna coseta més a afegir, breument? No? Doncs...
Podem dir bon acabament d'any i bon començament de l'altre el diumenge vinent, en el fons tampoc els diem això, sinó que perquè ja veurem que tindrem una continuitat que diumenge vinent...
Ja va la seva, vull dir, no segueix el calendari civil, segueix el seu calendari, perquè el primer de felicitació de Nadal és el primer diumenge d'advent de l'any nou.
Bé, doncs si ho podem fer, els convido diumenge vinent, primer d'advent, doncs a participar també...
En la mesura del possible, jo
sí?
Miraré de ser.
Sí, intentarem.
Bé, en tot cas, ja mirarem de trobar un horari.
La litúrgia mossàrab comença l'advent molt aviat, ja al novembre.
Bueno, perquè fan
sis
diumenges d'advent. Sí. I la litúrgia ambrosiana també, sis diumenges, i l'oriental, el mateix.
Molt bé, doncs agraïdíssims per aquesta col·laboració imprescindible dels nostres tertulians. Mossèn Joan Obac, gràcies. Gràcies, Joan Pous. Gràcies, Teresa Cabanes.
Molt bé, molt agraïda.
També gràcies al Toni Huguet, que ha estat a la taula de control. I gràcies també a vostès, perquè són fidels a la taula de l'Evangeli. Gràcies de debò. També gràcies pel ressò que ens fan arribar en comentaris, suggeriments, opinions del programa. De veritat, de debò, que els agraïm molt, i perquè ens ajuden a intentar progressar i millorar el programa. Gràcies. Queden convidats, tots plegats, a diumenge que ve, diumenge primer d'advent, aquí a la taula de l'Evangeli, en la sintonia de Ràdio Estel. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.